Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Tornem a parlar d'esports, doble entrevista esportiva avui, i és que tornem fins a la capital del Cava per conèixer una cita històrica pel noi a Freixenet, la disputa de la Final Four d'hoquei patins el 10 i 11 de maig a Portugal. Per parlar-ne, anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on l'Eli Jiménez ja ens espera amb el president i el tècnic del Noia.
Doblet esportiu avui aquí al Penedès en xarxa, i és que ara ens centrem en l'hoquei patins i concretament en el Noia Freixenet, i per això hem convidat el seu president i el seu tècnic, Josep Maria Ribas, Carlos Cortijo. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Abans de parlar de la Final Four, que sens dubte serà el tema estrella d'avui, poc més d'una setmaneta perquè es disputi aquesta Final Four, deixeu-me tocar algun altre tema. Josep Maria, amb tu fa un parell de setmanes ens visitaves per parlar de l'Europeu Sots 23 que acollíem aquí durant la Setmana Santa. Fem una miqueta de balanç. Com va anar? Què en penses?
Bé, jo crec que va anar molt bé, és a dir, la gent va respondre, en aquest cas també com a entitat, amb nosaltres també creiem que va ser molt positiu, ja que la gent també ha pogut veure que, doncs, que el que es va fer per l'Europeu, em refereixo a instal·lacions que hi van bé al pavelló, doncs aquestes instal·lacions han quedat, i és una manera, doncs, d'entrar cometes, recuperar, doncs, la feina, doncs, que es fa en aquests tornejos, que no hi participem com a club, però sí, doncs, que hi participem ajudant a la federació a fer tots els tornejos que convinguin. Per tant, el balanç jo crec que és molt positiu, pràcticament no hi va haver cap incidència, i jo crec, doncs, que estem disposats a donar-la a fer qualsevol altra competició que ens passi per davant, a veure si la podem agafar.
Carlos, et vam poder veure també allà gaudint de l'espectacle.
Bueno, si te soy sincero, estuve fuera. Necesitaba un poquito de desconectar y vi muy poquito el europeo. Vi ahí pinceladas. Sí, es verdad que el tema que dice el presi de las instalaciones, pues la verdad que quedó muy chulo. Ya no es la primera vez que se organiza un europeo aquí en San Sadurní. Uh-huh. Y ya con esa experiencia, pues de más a más, muy, muy buena puesta en escena, yo creo.
Josep Maria, parlaves de que l'Ateneu sempre amb els braços oberts per acollir noves competicions. Si no falla res, la setmana vinent s'anunciarà una de nova. De moment no diem res.
Deixem així amb espera, així la gent que comenci a preguntar. Efectivament, si no hi ha res de nou, la setmana que ve, doncs, hi haurà una notícia amb el món de l'hoquei, una notícia que, doncs, que afectarà com a club, ens afectarà bastant, i ens afectarà en positiu. Fem aquest petit spoiler que serà en positiu, i crec, doncs, que és una manera de que, doncs, l'hoquei a Sant Sadurní es visqui amb intensitat com es viu, i també és una cosa positiva en aquest cas per l'hoquei i sobretot pel nostre club. Però esperem a que surti la notícia.
Vinent. Anem ara amb l'Hockey Lliga. Diumenge es tanca la fase regular. El Noia ho farà al Picat, a un partit que és el que queda de fase regular. Carlos, com valores la temporada regular del Noia?
Bueno, la valoración al final, viendo un poco la trayectoria de toda la temporada, creo que es positiva. Sí es cierto que en la Hockey Liga hemos tenido muchos altibajos y nos ha costado mantener una regularidad en resultado. Pero bueno, si lo metemos todas las competiciones en el saco, creo que está siendo una buena temporada. Y en Hockey Liga, bueno, al final nuestra posición será, si todo va normal, sextos, séptimos. Mm. Pues bueno, viendo los méritos que hemos hecho, pues seguramente sea la posición que nos corresponde este año.
Tanqueu la temporada al Picat, un al Picat que va molt necessitat, igual que venia necessitat la setmana passada al Sant Just. Per tant, dos partits enganyosos realment, perquè són dos partits, dos equips de la part baixa, però que necessiten moltíssim puntuar.
Bueno, si analizas un poco nuestros resultados y partidos, los equipos precisamente de esa parte baja nos cuestan bastante entender el partido que toca. y donde más hemos sufrido. Aquí en el Ateneo con equipos a priori inferiores, como por ejemplo el San Just, pues nos cuesta. Y en cambio con equipos, digamos, de la parte alta, pues hacemos más el juego que queremos. Por lo tanto, será un partido de máxima dificultad, allí en una pista de parquet, ellos jugándose todo. Nosotros igual nos jugamos ya un poquito menos porque ya estamos metidos en los playoffs. Ahora simplemente es decidir cuál será el rival. Nosotros, lógicamente, por gen competitivo y por el escudo que representamos, tenemos que ir allí a ganar nuestro partido y nada, y también pues terminar ya la liga regular de la mejor manera posible, que es ganando.
Segurament el Presi, Josep Maria, ha tret ja la calculadora i vol que quedeu 600, perquè una setena posició significaria viatjar a la Corunya i no sé, això, Josep Maria...
Bueno, aquí hi ha els dos temes, no? Hi ha el tema esportiu i el tema, i el tema econòmic. Jo també estic molt d'acord amb les paraules que ha dit en Carlos, que és que, doncs, que la Lliga aquest any jo l'he vista, com ho diria, molt forta, no? Hi ha hagut, han perdut partits amb rivals que teòricament, doncs, si mires els equips, es tindrien que guanyar, i hem guanyat equips que teòricament, doncs, estava, teòricament era que tindries que perdre aquest partit. La posició que tenim és la que tindrem i, per tant, doncs, si no canvien les coses, ens enfrontem amb el Liceu, ens enfrontem amb el Reus. El que és la part esportiva, doncs, pot passar de tot. És a dir, el rival que tinguem, doncs, ens tindrem que mullar amb aquest rival i crec que, doncs, es pot guanyar qualsevol dels rivals. La part econòmica, doncs, si destruïes el desplaçament al Liceu, doncs, si ens el podem estudiar, perfecte, però l'esport és el que és, la posició serà la que serà i tindrem, doncs, que conviure amb el que ens toqui fer.
Una fase regular molt, molt disputada, una lliga molt competida. De fet, l'any passat jo recordo amb el Pere Bàries comentant justament això, que també va passar l'any passat. Les últimes temporades hi ha una igualtat, exceptuant Liceo, Barça, hi ha una igualtat en lo que lliga molt gran.
Sí, todos los clubes están creciendo mucho. Yo creo que están creciendo en ambición y también en recursos. Te vas a un Lleida con jugadores argentinos, con jugadores portugueses, te vas a un Calafell con jugadores también argentinos. Bueno, pues está creciendo mucho. El Igualada también tiene jugadores de fuera, tiene un valenciano, un madrileño. Bueno, te quiero decir, todos los equipos quieren más. Esto creo que es bueno también para nuestro deporte. Y la igualdad es máxima. El Igualada viene de ganar un ACES, eliminando al Sporting de Lisboa, actual campeón de Europa. El Lleida se planta en una final de la Copa del Rey. O sea, es que estamos en una competición muy igualada, con buenos jugadores, y tenemos que ser conscientes también de que esto, que la igualdad cada vez es máxima. Esto es bueno porque estás ahí. El límite entre ganar y perder, la línea, lo he dicho alguna vez, es muy fina y estamos en predisposición de ganar a cualquiera, pero también con la alerta, porque está todo tan igualado que también podemos perder.
Guanyar a qualsevol equip, guanyar, per exemple, a l'Ateneu, a tot un Barça que només ha perdut un partit aquesta temporada i justament amb el Noia.
Sí, bueno, mira, si soy muy sincero, uno de los objetivos míos como entrenador era evitar la octava plaza, porque al final el Barça es el Barça. Y sí es verdad que la temporada con ellos hemos jugado 5 partidos, les hemos ganado 3, que es muy complicado para poder hacer esto, se ha conseguido. Pero el Barça tiene grandes jugadores, es un gran club, tiene jugadores todos internacionales, campeones del mundo, campeones de Europa. Pues bueno, pues mucho respeto, pero sí es verdad que también reforzar un poco esto que hemos hecho, que creo que no es nada fácil.
De lluny, el Barça, millor. anem ara sí, si us sembla, amb la Final Four. 19 anys després, el Noia estarà entre els 4 millors equips d'Europa. El proper 10 i 11 de maig a Matosinhos, a Portugal. Primer de tot, posar en valor que estigui en una competició tan i tan disputada, amb equips tan potents, que sigui, a més, l'únic representant de l'Hockey Lliga, posem-ho en valor perquè té un mèrit brutal.
Sí, creo que jugar contra equipos 100% profesionales pues claro, tiene mucho mérito. Jugamos contra clubes que también vienen de fútbol, ¿no? El Benfica, el Porto, que son, lo digo, transatlánticos, y estar entre ellos pues nos llena de orgullo. Creo que tenemos que disfrutarlo al máximo, independientemente del resultado. Lógicamente somos ambiciosos y queremos llegar hasta el final, pero disfrutar el viaje, disfrutar el prepartido, el partido, el postpartido, darle mucho valor, porque ojalá esto se repita dentro de poco, pero la estadística te dice que igual hasta que volvamos a conseguir esto pasarán años. Por lo tanto, darle mucho valor, ha sido una competición espectacular. Hemos disfrutado mucho en el día a día, muchísimo en el día a día. Hemos vivido noches muy especiales aquí en el Ateneo con grandes rivales. Y bueno, ya estamos al final del todo. Estar entre los cuatro es, a principio de temporada era como un sueño inalcanzable seguramente para muchos. Bueno, pues al final lo bueno del deporte es esto, ¿no? Que a veces equipos que a priori no tienen que estar, están, como es nuestro caso. Entonces, bueno, pues también desde aquí felicitar, siempre lo digo a mis jugadores, porque creo que ha sido algo muy especial lo que se ha hecho en esta competición.
Especial il·lusió, Carlos, que l'any de la retirada de Jordi Bargalló pugui jugar una Final Four.
Claro, y seguimos soñando. Está por ahí su hermano, Blai Roca también tiene por ahí a su hermano, pues vamos a seguir soñando a ver si llegamos todos a la final, todas las familias allá a la final. Sí, hombre, para Jordi, bueno, es muy difícil, porque no depende única y exclusivamente de él el retirarse ganando. Pocos jugadores pueden permitir ese lujo. Mira, el otro día hablándolo, Toni Kroos del Madrid se retiró en esta situación. Es muy difícil, pero bueno, al final lo que está claro que lo vamos a dar todo, Jordi lo va a dar todo, y yo creo que ya llegar a una Final Four indirectamente para él es ya algo muy importante, para todos, y no te digo que sea un título, pero es muy difícil de conseguir. Hay jugadores muy top que para llegar a una Final Four de la Champions han tenido que pasar muchos años de su carrera, y bueno, y ahora lo tenemos. Pues venga, ya que lo tenemos, vamos con ambición y vamos con los pies en el suelo y con humildad, sabiendo que no somos los favoritos. Pista neutral, parque, ya Final Four con esos gigantes, arbitraje, bueno, muchos factores externos que a priori no nos benefician, pero nosotros vamos con mucha ilusión, desplazaremos mucha gente de aquí del pueblo, y esa ilusión no nos la quita nadie.
De fet, Carlos, de vegades no anar amb aquesta pressió és positiu, perquè jo ara mateix recordo la Copa del Rei, que era com el Barça, bueno, anem allà, anem a jugar, i si es pot, guanyarem, però la pressió la tenia el Barça.
Sí, pero depende cómo se mire. Pero al final la presión la tenemos que meter también nosotros. Si vamos allí con cero presión, pues igual nos meten siete. O sea, tenemos que ir muy responsables, sabiendo que dónde estamos, sabiendo también la ilusión que tiene toda la gente de aquí del pueblo. Y la presión nos la tenemos que meter nosotros, y creo que sí es bueno tener ese puntito de presión. ¿Que perdemos el partido? Bueno, pues sería lo normal para todo el exterior. Pero para nosotros, que llevamos todo el año trabajando y sabemos de lo que somos capaces, pues tenemos que ir allí con mucha fuerza y con mucha convicción y seguridad para intentar hacer un buen partido competitivo y luego, pues eso, llegar al final del partido con opciones. Eso es el objetivo.
Barceló serà el primer escull en aquest camí cap a la Final Four.
Sí, sí, correcto. Barceló ya lo conocemos bien. Hemos jugado con ellos dos veces en el grupo que nos tocó. Dos empates, pero claro, son un equipazo. Tienen mucha pólvora, tienen ofensivamente son muy buenos y es un equipo muy difícil de ganar. De hecho, no sé si en el grupo, igual me equivoco, pero yo creo que no. No, creo que no han perdido en toda la liga, igual creo que no han perdido ningún partido. Eso te dice pues el equipo con el que nos vamos a enfrentar.
Josep Maria, el Carlos parlava justament d'una cosa que amb tu hem parlat moltíssim, que és de per què no somiar en veure els germans Roca i els germans Bargalló enfrontar-se en una final de la Champions.
Home, jo pensava que només el tenia jo aquest somni, però veig que el Carlos
que
també el té,
eh?
I a la gent que vas parlant, els seguidors nostres, doncs també el tenen. Queda clar que, com molt bé ha dit ell, és molt difícil. Nosaltres som, diguéssim, els que a priori som els més desafortunats en aquesta final, però jo crec que el premi és haver-hi arribat. Un equip com el Noia, ser l'únic representant de lo que lliga amb aquesta competició final, i això doncs ha provocat doncs una certa eufòria, sobretot amb els nostres seguidors, no? Perquè quan al final del partit del Tricino a l'Ateneu, pues veies la gent que estava amb el mòbil i no estava mirant el WhatsApp, sinó que estava ja comprant el que eren els bitllets per poder anar amb aquesta final fort, no? Jo crec que m'han preguntat alguna vegada si sé quanta gent es desplaçarà. No ho sé, però com parles amb la gent, tothom et diu, és que jo vinc el divendres, vinc el dissabte. El que sí que sé és que quasi tota la gent torna o diumenge al vespre o dilluns al matí. Per tant, l'esperança hi és. Si no pogués ser, doncs mira, tindríem que fer turisme per lo que és a la ciutat, que també és molt maca, no? Però jo crec que per nosaltres ja no és una victòria poder arribar, com ho hagués dit, hem tingut que esperar 19 anys per poder-hi arribar un altre cop en una final com aquesta, i hem d'anar il·lusionats i amb l'esperança doncs, de poder fer un bon paper. Queda clar que la pressió els jugadors també l'han de tindre, perquè és una manera també de motivar-se per arribar doncs, i passar sobretot aquesta primera eliminatòria, no? I esperar doncs, que puguem veure aquestes dues famílies, doncs, els dos germans, una a cada equip que poguessin disputar. I doncs, bueno, si tenim que comprar un bitllet per facturar la Copa, doncs el comprarem, no hi ha problema.
Encantats, de comprar aquest bitllet. Josep Maria, per la gent que no pugui desplaçar-se a Portugal, hi ha alguna cosa pensada?
Bueno, tenim un membre de la Junta, que és el Jordi Bernet, que és a la part social, que sempre, el seu cap sempre està barrinant coses, i doncs ja té pensat doncs poder muntar unes pantalles com es va fer amb el partit del Liceu a l'Ateneu, i per tant la gent que no pugui desplaçar-se, el que és el Porto, com a mínim doncs que vagi a l'Ateneu i fer aquest grup allà a l'Ateneu, i doncs que a veure si ens arriba també aquesta força des d'aquí Sant Sadurní cap allà al Porto. Per tant, sí, hi ha coses pensades que ja ho anirem explicant com s'ha de fer, però sí que en principi hi haurà aquestes pantalles perquè la gent pugui vibrar aquest partit i ho pugui fer des del pavelló, des de fora, en aquest cas com es feia sempre, si el temps ho permet, i que pugui doncs fer-se aquesta pinya des d'aquí Sant Sadurní.
Sigui des de Matosinhos, sigui des d'aquí Sant Sadurní, tot el municipi amb el Noia en aquesta Final Four. I en aquests últims minutets abans d'acomiadar-nos, Carlos, et pregunto pels play-offs de l'Hockey Lliga, perquè quan torneu de Portugal quasi que no podreu esperar gaire i ja començaran els play-offs. 17 de maig arrencaran, encara no sabem quin serà el rival, abans ho comentàvem, però sí, com sigui, el Noia el jugarà, i sempre és un moment agraït des de que es van recuperar els play-offs. És una cosa que agrada l'afició, als jugadors, als entrenadors, normalment també us agrada molt.
Sí, bueno, nos ha faltado comentar que también existe la posibilidad de poder enfrentarnos al Igualada. Si nosotros ganamos nuestro partido y el Calafell pierde el suyo, podríamos también enfrentarnos al Igualada, otro gran equipo. Y sí, al final, yo le doy valor a los playoffs. No sé si recordáis al final de la primera vuelta, para meternos en la Copa del Rey, me acuerdo el partido de San Just, estábamos con el agua al cuello, todo muy igualado. Finalmente ganamos allí en San Just y conseguimos meternos en la Copa. Hace ya alguna jornada que en la segunda vuelta que ya estamos en los playoffs. Vale, creo que esto hay que darle valor porque se nota también la evolución y la progresión del equipo. Y luego ahora viene pues lo más bonito de toda la temporada. El trabajo del día a día, pues ahora toca disfrutar contra los mejores equipos, con pabellones llenos. Y la verdad que el formato es muy, muy emocionante, y con la igualdad que hay todo puede pasar. Que esto también para el público también es muy, muy bonito. Y nada, volveremos de allí de Portugal y nos centraremos 100% en los playoffs con muchísima ilusión y a ver hasta dónde podemos llegar, ojalá que sea hasta el final.
Tot pot passar, ara ho deies, i Josep Maria, ho vam viure l'any passat, que tot podia passar, quins playoffs l'any passat. Esperem que com a mínim aquest any siguin semblants.
El record que hi ha de l'any passat dels play-offs, es veia el pavelló totalment ple, no? I jo crec que el que ha dit ara el Carlos té tota la raó, és a dir, en un play-off el partit també es mira totalment diferent per part dels jugadors i per part dels seguidors. Mm-hmm. És a dir, tothom sabem que en un play-off t'hi jugues moltíssim, és a dir, o guanyes, passes, o perds i et quedes. I per tant, el públic, en aquest cas, els jugadors, per suposat que estan motivats per aquest afer, però el públic també està igual, és a dir, també sap que si guanyes passes i si perds et quedes. Per tant, fruit d'això és que amb els playoffs normalment el pavelló s'omple molt més que no pas en un partit normal de la competició. Per tant, esperant el rival, quin serà? No ho sabem, però queda clar que lluitarem amb qualsevol rival que vingui a l'Ateneu.
Sí, quin sigui, hi haurà lluita segura. Jo recordo l'any passat ara amb l'Igualada, superdisputats els dos partits, amb el Liceo, amb el Barça. Va ser totalment un espectacle i aquest any seguríssim que ho serà. Abans d'acabar, us deixo el micròfon perquè convideu els nostres oients a que segueixin sobretot la Final Four la setmana vinent, 10 i 11 de maig, que estiguin recolzant el Noia per a veure si des de la distància o des de la proximitat empuixem una mica aquest vaixell.
Bueno, sí, agradecer mucho a la afición, a los que se desplazan, por el esfuerzo a nivel logístico, económico, etcétera, y luego a los que se quedan también, porque los que se quedan porque no puedan venir, durante toda la temporada nos han apoyado muchísimo y nos han dado mucha fuerza para conseguir esto. Y bueno, y desde aquí, lógicamente, animamos a que todo el pueblo esté detrás del Noia. Sí prometemos, no es ganar, porque es deporte, pero sí prometemos que lo daremos todo, representando lo mejor posible al máximo en actitud, en intensidad a nuestro club, a nuestro pueblo y que todo el mundo esté orgulloso del Noia.
Igualment, el que diu el Carlos, no? En aquest partit, en aquesta final, el Noia pues, també s'hi juga molt i participarà, però no tan sols el que és el Noia i el que és el soci del Noia o els aficionats, en aquest cas amb el Noia, perquè quan vas pel carrer hi ha gent doncs, que té una altra afició o és membre fins i tot d'alguna junta d'una altra entitat del poble que també practica esport i el dia que nosaltres vam passar ja amb aquesta Final Four jo vaig rebre felicitacions dels altres presidents de les entitats esportives de Sant Sorli, doncs felicitant aquest pas que havia fet el Noia. Per tant, aquest cap de setmana Sant Sadurní respirarà okay, tothom estarà pendent de lo que fa el Noia allà a Portugal. I ara ja ho dic, no només dels socis o d'aficionats, sinó que gent doncs, que practica altres esports, doncs, també li agradarà doncs, que, en aquest cas, una entitat de Sant Sadurní, un club esportiu com és el Noia, doncs, passegi el nom de Sant Sadurní pel món i doncs, que intentem fer el millor paper possible en aquesta competició, que per ganes no hi serà i per esforç encara menys. Vull dir, que hi serà amb els dos sentits.
Nosaltres també hi serem a Portugal donant suport al Noia i des de Sant Sadurní també. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, Carlos, que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
Pantalons curts i genolls pelats és una de les cançons que els Pets han escollit per la seva gira dels 40 anys i que ens durà el segon flash. Rebels, enfilant-se un arbre ple de préssecs vermells. Després de la bassa, tots nuets. Vigilant la roba i que no arribi el pagès. I a l'hora de berenar van vi sucre un tros de codonyat i després tornar al carrer el morro empastifat. Cap al tard havíem de parar de jugar a futbol i veure els carros passar amb el gos al darrere lligat. La tenéis sempre la guaita, no sé apedregar. Després d'haver sopat va torrat amb un bon tros de tall.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Passada una hora, iniciem un nou resum informatiu de l'actualitat del territori. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès entoma lideratge per la transició energètica a l'Alt Penedès. Les dades actuals indiquen que la comarca encara es troba molt per sota de la mitjana catalana en potència instal·lada d'energia renovable. Des del Consell Comarcal és per això que han organitzat recentment una jornada per mostrar als ajuntaments com participar de manera activa en la instal·lació i gestió de plantes generadores d'energia autoconsumida, consums compartits i comunitats energètiques locals. L'ENS reafirma així la seva voluntat de liderar aquesta transformació energètica des del consens, la proximitat i el respecte per l'entorn. El vicepresident del Consell Comarcal, Jaume Julivert, explica que, entre altres accions, s'està treballant en la creació d'una comunitat energètica als polígons i la indústria de Sant Sadurní amb la voluntat d'anar molt més enllà. Calafell oferirà la possibilitat d'expedir el DNI i el passaport en el municipi. La Policia Nacional oferirà el servei, que en principi es planifica per un dijous al mes, però podrà ampliar-se segons la demanda. L'expedició d'aquests documents es farà en un local de port de Segur de Calafell. Un equip de la Policia Nacional ha visitat les instal·lacions per comprovar si ofereix la cobertura necessària per realitzar els tràmits. Per realitzar l'expedició del document haurà de sol·licitar-se cita en les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Ara els veïns han de desplaçar-se a altres localitats per realitzar aquest tràmit. Jean León va estrenar ahir una nova experiència enogastronòmica que convida a conèixer la història del seu fundador a través d'un maridatge de quatre platets rememorant els moments que més van marcar la seva vida. Anomenada El viatge de Jean León, quatre vins, quatre històries, aquesta activitat s'oferirà durant el Pont de Maig cada cap de setmana de forma regular i els dies festius. La proposta inclou la visita del celler i un tast maridatge amb alguns dels vins més emblemàtics del celler. Els assistents resseguiran les passes de Jean León a través de les tapes temàtiques creades exclusivament per l'ocasió per reflectir els sabors i les cultures dels jocs que van marcar la seva trajectòria. Aquesta nova experiència, basada en la vida de Jean León, complementa la proposta enoturística del celler pels caps de setmana, que ja ofereix una visita amb maridatge de vins i formatges artesans. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que l'Associació de Veïns i Entitats de Sant Pere Molanta continua oferint activitats perquè el veïnatge pugui posar-se en forma. Són tres propostes que es fan al gimnàs de l'Escola Rosent Montaner. Una activitat és la de Body Balance els dijous de 7 a 8 del vespre. També s'ofereixen sessions de zumba que es programen els dilluns de 8 a 9 de la nit i gimnàstica de manteniment els dimecres de 2:15 de 8 a 2:15 de 9. Informacions i inscripcions al telèfon 657 75 13 31, només per WhatsApp o bé al correu electrònic abeinsespm@gmail.com. Les places són limitades.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
És divendres i no poden faltar dues recomanacions a la gent del detall. A Vilafranca tornen els dijous de vi a partir del proper 8 de maig. Us expliquem com anirà aquesta segona edició parlant amb la regidora de Turisme, Gemma Romeu. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'any passat el Servei de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca ideava aquesta nova activitat, aquesta nova proposta, els dijous de vi. El balanç era satisfactori i amb el bon temps, repetim, tornen, no?
Totalment, sí, sí. Mira, tornem il·lusionats d'anunciar aquesta segona edició dels dijous de vi a Vilafranca. Una proposta que uneix, no?, que uneix el millor del nostre territori, que uneix els vins del Penedès, uneix el gall, perquè aquest any, com a novetat, uneix el gall i també la vitalitat del carrer del comerç amb aquesta música i amb aquest ambient que va propiciar, no?
L'any passat estrenàvem, no?, aquest remodelat carrer del Comerç, no
feia
massa.
Sí, 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 l'any passat inauguràvem aquest carrer, també va ser l'atracció, no?, de que poder ensenyar la proximitat que tenim a aquest carrer Comerç. Moltes vegades es creu que el fet de passar a traspassar la via del tren sembla com que sigui més lluny, i no, no, vam poder ensenyar també aquesta remodelació del carrer, vam poder explicar també tota la història que té el carrer Comerç i també doncs, lligar, no?, aquest carrer Comerç amb totes els diferents mostres vitivinícoles o activitats vitivinícoles que es puguin fer a Vilafranca.
Els dijous de vi no deixen de ser un bar efímer de vins, molt ben guarnit, molt ben vestit, molt ben complementat. Per què l'Ajuntament, per què el Servei de Turisme s'embolica, entre cometes, en aquesta iniciativa? Quins objectius es busquen?
Totalment d'acord, perquè és una feinada, eh? És una feinada. Però sí que és cert que volem, no? Volem reivindicar el que dèiem ara, el territori, volem reivindicar el producte local i també reivindicar la sostenibilitat. A més, doncs, també, no?, poder posar en valor els objectius d'aquest carrer, la difusió de la importància del carrer Comerç, de la importància de la capitalitat del vi, i què millor, doncs, que fer-ho a l'aire lliure, de fer-ho en un carrer on té molta història i també, doncs, amb els cellers de Vilafranca, i que, per tant, doncs, puguem donar el que dèiem, no?, aquest producte local i també, doncs, aquest lligat amb aquest producte de territori.
Expliquem el calendari. Dèiem que comencen el 8 de maig. Quants dijous de vi tindrem i quin serà l'horari aproximat?
Doncs mira, aquest any tenim 4 dijous. El dijous vinent comencem amb els vivers de cellers. El 15 de maig, Boteria Torner. 22 de maig, Bodega Espinor. I el 29 de maig, amb Família Torres. Acabaríem amb Família Torres. L'horari és de 7 a 2:15 del vespre al carrer Comerç. I està, doncs, el que dèiem, amenitzat amb música i també, en aquest cas, acompanyat de tastets de producte, no?
Aquesta és una de les novetats destacades, aquest maridatge amb gall del Penedès.
Totalment, és a dir, el gall del Penedès també, pels mateixos criadors, no?, necessitàvem desestacionalitzar aquest producte, i per tant, doncs, quan ja ens vam reunir amb ells abans de Fira del Gall, que ja parlàvem de la Fira del Gall, parlàvem, no?, ens demanaven també de si els podíem donar un cop de mà amb aquesta desestacionalització, i per això, doncs, vam començar a idear de que el gall ha d'estar present en molts esdeveniments enogastronòmics que hi puguin haver-hi a Vilafranca, no?
I igual al llarg de l'any, no?
Totalment, és a dir, igual que pot estar el dijous de vi, també els hi hem ofert vijars perquè, doncs, també pugui estar el gall, també la festa major, si també, doncs, hi vulguin ser, i aquí, doncs, puguem anar ideant que durant tot l'any el gall del Penedès, aquest producte tan nostre, doncs, que pugui estar sempre present. I per tant, doncs, ens han dit que sí, que també, doncs, des d'aquí agrair, perquè és una feinada també per ells, i agrair, doncs, que cada dijous tindrem aquests platets de gall acompanyats dels vins, no? Coneixem aquests dos cuiners, l'Oriol Llavina, que serà un dijous que elaborarà un platet, i l'altre que coneixem, l'altre cuiner, també és el Cintet, doncs, que elaboraran aquests platets, no? Tindran un cost de 5 euros, aquests plats.
D'aquesta manera es posen en valor dues icones d'aquesta Vilafranca que vol ser capital del vi, no?
Totalment, sí, sí, és el que dèiem, aquesta importància, no?, de lligar el nostre producte, però també lligar el producte del vi com també el gastronòmic, no?, i fer aquest entorn, aquesta festa, aquest dijous, fer-lo un motiu enogastronòmic, i per tant, doncs, ajuntem aquests dos trets tan diferenciadors que tenim a Vilafranca. També cal destacar que aquest any, com l'any passat, no?, que vam tenir la sort de l'Associació de Veïns, que ens van cedir les seves barres i també, doncs, les seves neveres, és molt fàcil també treballar amb Boteria Torner, perquè ens cedeixen també tota la tretzo, totes les botes, i també, doncs, és fàcil aquest any com un nou col·laborador, l'Incavi, és a dir, aquest any comptem amb Incavi, ens deixarà les copes. Tot i així, ja et dic, seran copes que no es podran endur-se a casa, i que des d'aquí també fem la crida a que la gent, doncs, pugui portar la seva copa de vi, que la pugui portar des de casa.
De casa mateix.
Que no hi ha cap inconvenient en portar la copa de vi, i si no, doncs, allà tindrem copes de vi, però són copes de vi de l'Incavi que, evidentment, s'han de retornar. Per tant, doncs, el que dèiem, tenim aquestes dues opcions.
Hi ha una altra novetat destacada en aquesta segona edició, que podem comprar tiquets ja des de dimecres passat.
Totalment, sí, sí. De fet, quan vam fer aquest aquesta valoració, no?, de com havien anat els dijous de vi, la valoració era molt positiva, vam tenir aquests 1.800 assistents i més de 5.000 degustacions, però hi havia dues coses que ens fallaven, no? Una d'elles que no teníem un lavabo, no? No teníem un lavabo, per tant aquest any hi haurà un policlin allà. I també, per altra banda, el que va sortir com a negatiu, no?, d'aquesta valoració va ser les cues.
Per comprar el tiquet.
Això mateix, això mateix. És a dir, sí que és cert que va ser un esdeveniment que va funcionar molt bé, però que veiem que aquestes dues coses ens mancaven, no? Per tant, doncs, hi hem buscat la solució. La solució ha estat que els tiquets es poden comprar online i es poden comprar en el mateix web del celler. I ens passa, l'única casuística que tenim és en Viver de Cellers. Viver de Cellers, com sabeu, és un grup de cellers doncs, que elaboren el seu vi i no tenen una web pròpia. Per tant, doncs, serà l'únic, en aquest cas, que haurem de pagar allà mateix amb TPV, però com que cada un d'ells ocuparà una bota, tindrem 7 o 8 TPVs. Per tant, no hem de tenir problema amb aquest primer dijous de vi i amb els següents, doncs, tornem a repetir que es pot comprar online, però també es podrà comprar allà in situ per si algú diu, mira, passava per aquí i m'hi quedo, no? Per tant, doncs això, hi haurà aquesta facilitat perquè creiem que s'han de millorar les coses, no? I ja et dic, amb moltes ganes de que la gent vingui a gaudir d'aquest carrer, que la gent vingui a gaudir d'aquest maridatge genuí que tindrem entre Gall i entre els vins de la Deo Penedès, els vins del carrer Comerç, i també doncs, amb aquest DJ, no? Que també tindrem aquest DJ que ens amenitzarà a l'ambient i que aquests dijous de maig, aquests dijous de primavera, són uns dijous diferents per sortir al carrer, per brindar i per rebre tant els mateixos doncs, vilafranquins, però també rebre tothom qui vulgui de la comarca a fer al final país, no?
Una molt bona proposta pels vespres d'aquests dijous de maig al carrer de Comerç de Vilafranca. I aprofitant que la Gemma Romeu també porta la cartera d'esports, li demanarem un apunt sobre un cap de setmana destacadíssim que tindrem del 23 al 25 de maig a Vilafranca.
Doncs sí, el maig també és una data molt bonica per tots els diferents esdeveniments esportius que hi ha i, a més, també doncs, lligats a la vinya. Tenim una vinya al mes de maig esplendorosa, una vinya en què ara amb totes les pluges que hem tingut estarà preciosa i que, per tant, doncs, podrem gaudir d'un cap de setmana lligat a la natura i lligada a l'esport, que seran, en aquest cas, la Coniungo i la Gravel Penedès, no?
La Coniungo és una cursa.
Sí, la Coniungo és aquesta cursa en grup, per sortir en grup a fer doncs, aquests 10 quilòmetres, que la sortida és des del complex aquàtic, i doncs, hi ha un recorregut de 10 quilòmetres que s'ha de fer en grup, i aquest és el hàndicap, no? Has de sortir en grup i has d'arribar en grup, com a molt, en alguns segons, com a molt de diferència, però has de fer-ho en grup. Es poden fer grups de 3 a 5, i tant mixtes com femenins o masculins. Hi ha un premi pels tres millors, però és una cursa que en aquest cas ja és molt de disfrutar, de gaudir. Hi ha un fi de festa excepcional darrere dels jardins, a la zona ajardinada del complex aquàtic, que també ho fa, no? Aquest gaudir, aquest disfrutar de tot el que és l'ambient, de les vinyes, del nostre entorn, i sentir-nos doncs, també molt orgullosos d'allà on vivim.
Inscripcions obertes tant per la Coniungo sí. Com per la Gravel Penedès?
Sí, tenim les inscripcions obertes tant per la Gravel com per la Coniungo. La Gravel comença també el divendres a la nit, amb aquesta Gravel nit, una sortida que vas de Surs de Vilafranca, justament de la bodega Espinor, del carrer Comerç, i arribarem fins a Mas Muntanyans. Allà farem un sopar a la fresca i després tornarem amb aquest una llinterna, doncs, que haurem de tornar de nit, però també ja és aquest moment especial, no?, que ho fa entre vinyes i també doncs, amb la llum de la lluna, doncs, que també és molt bonic. El dissabte al dematí també surten aquests recorreguts que són més una mica més exigents del gravel, amb aquests circuits de 300 quilòmetres, i el dissabte a la tarda aprofitem per fer doncs, el que comentàvem, aquesta cursa de la Coniungo. El dissabte al vespre, amb aquesta zona jardinada del complex aquàtic, hi ha aquesta festa pels que arriben de la Coniungo, però també pels que arriben a dormir per la gravel que surt el diumenge al dematí. I el diumenge al dematí doncs, arrenca també tot un seguit de diferents circuits per fer en família, circuits de 60 quilòmetres, de 40, En total són 14 rutes diferents que es poden fer aquí amb sortida a Vilafranca per tots els públics, pels més exigents, pels més familiars, pels que vulguin únicament anar a sumar quilòmetres. Per tant, doncs, és un cap de setmana ple de gran activitat esportiva i que doncs, des d'aquí també aprofito per fer una crida a tothom qui vulgui doncs, a gaudir-ne i apuntar-se allà on vulgui i sobretot doncs, veure el territori i també doncs, de gaudir dels vins, de la gastronomia i al final doncs, de l'esport, no?
Un maig intens i molt apassionant. Intens. Gràcies, Gemma Romeu, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
La segona activitat de l'Agenda al Detall és per als dies 9 i 10 de maig, quan tindrà lloc la Transversal 2025, la 8a jornada de literatura Le Méridien Ra, que ens apropa la Lourdes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, anem a parlar d'aquestes jornades de literatura Le Méridien Ra, que comentaves a la introducció, i per això en tenim el seu organitzador, en aquest cas el José Luis Espina. Molt bon dia, José Luis, com estàs?
Bon dia, Lourdes, què tal? Molt bé, aquí estem preparant ja, bueno, la recta final, no?
Sí, perquè queda tot just una setmana i parlem ja de les 8es jornades. Déu-n'hi-do, com passa el temps, eh?
Pues sí, bueno, yo soy el primer sorprendido. Ya sabes que este tipo de iniciativas, sabes cuándo empiezan, pero no sabes muy bien la continuidad que pueden tener. Además, se da una circunstancia que yo este año, justamente en el mes de mayo, se celebran 20 años de mi actividad haciendo gestión cultural. Uh-huh. Entonces, la primera fue en el año 2005 y, bueno, estamos 2025, han pasado 20 años con diferentes proyectos. Y como bien dices, celebramos la 8a edición.
¿Qué heu preparat per aquesta jornada que feu conjuntament amb Le Méridien Ra?
Bueno, los organizadores son Le Méridien Ra y juntamente conmigo Bracket Cultura. Bueno, también tengo que decir que tenemos de patrocinadores a El Vendrell, al Ayuntamiento del Vendrell, a Cedro y colabora también la CEC, que es la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Pues bueno, tendrá un formato, el formato no lo hemos cambiado, empezamos el viernes por la tarde con una primera mesa, una conversación en torno al cuento. Bueno, el cuento es un género literario que es muy, mira, transversal, ya por poner en el nombre, porque fíjate que los primeros cuentos nos los cuentan a veces, bueno, a veces, normalmente antes de que sepamos incluso leer, y el género del cuento sigue hasta la edad adulta, ¿no? Entonces ahí estarán los escritores Mercedes Abad y Eduardo Ruiz Sosa, moderada esa mesa por Antonio Iturbe. Y luego lo que sí vamos a hacer este año, porque falleció recientemente Elena Rotés, que era una persona muy activa en Calafell dentro del mundo de la cultura, asidua a las jornadas transversal y no solamente eso, sino también incluso a las jornadas visor. Entonces, bueno, habrá un pequeño acto de recuerdo hacia ella, porque me parece interesante destacar la actividad de estas personas que en el entorno de la comarca pues están haciendo cosas y que merece la pena destacar. Y luego tendremos un concierto de música de los Balcanes, que el trío Ellas Music Band pues nos darán una especie de pequeño viaje balcánico a través de su música, ¿no? Esto sería un poco la actividad del viernes, que como sabes empezamos ya con una actividad de música. Habrá una exposición también de Celeste Pérez, de Collage, que es además la autora del cartel de este año. Y bueno, si quieres te cuento un poco lo del sábado.
Sí, y tan.
Pues mira, el sábado empezamos a las 11 de la mañana y empezamos con una mesa. Fíjate que nunca habíamos tratado de una manera directa el tema del teatro. El año pasado hubo una mesa dedicada a Ángel Guimerá, pero más allá de esa mesa, en todos estos años no había sido un tema que lo tratásemos. Y este año hablaremos de la narración a la escena, de cómo se pasa del texto literario al escenario, ¿no? Y estarán Albert Pijuan y Victoria Spusberg, que hablarán de este tema, moderados por Andreu Gomila, que es otro experto en temas de teatro. Luego ya a las 12, pues hablaremos, mira, este año se celebran, creo que es el 30 aniversario de aquellas famosas historias del Cronen, de José Ángel Mañas, y entonces hablaremos de visiones generacionales de la literatura, en la cual estará José Ángel Mañas justamente y Miki Otero, una mesa que moderará Álvaro Colomer. Ya luego nos pasamos a las 5:30 de la tarde. Luego te diré que los asistentes que se quieran quedar a comer, te diré una página web donde la gente puede inscribirse, y no solamente para comer, sino para apuntarse a las jornadas.
Perfecto.
Entonces, por la tarde, pues vamos a hablar sobre un género que es esta literatura personal, que roza un poco lo que es la literatura del yo, que la familia suele ser, en este caso, es un argumento literario, y ahí estarán Ada Castells y Juan Trejo en una mesa que modera Alfonso Morillas, que es de aquí del Vendrell, trabaja en la biblioteca, un gran lector y también escritor. Y por último, este año, pues hay una mesa, y aprovechando que estoy viajando bastante, que acabo de venir hace poco de Panamá,
sí,
es un país que me ha llamado mucho la atención, que desconocemos prácticamente, porque prácticamente lo que conocemos de Panamá es su canal, y a través de aquellos famosos papeles de Panamá, cómo se había convertido también en una especie de paraíso fiscal.
Sí.
Pero bueno, Panamá es mucho más que eso, por eso esta mesa se llama Panamá, más allá del canal, que es un encuentro con las letras panameñas. Viene Irina de Ardila, que es una académica de como te digo, de Panamá, viene desde allá a visitarnos, con Pedro Crenes, que es un escritor panameño que vive aquí, en España, y esa mesa la moderaré yo. Y cerraremos con Dani Orbiz, que es un... ahora hacía años que no venía, pero es un tipo genial, hace poetry slam, es poesía desdramatizada, humorística, y los que han venido en otras ocasiones saben perfectamente de quién hablo, y como broche para las jornadas creo que es una... creo que es un activo importante, vaya. Y ahí terminaremos. La última intervención será la de Dani Orbiz, que será, como digo, a las 7:30 de la tarde.
Déu-n'hi-do. Parlaves de que es podien apuntar a les jornades, i també el tema del dinar, important aquella, el tema del dinar, no?
Sí, mira, el problema que tenemos siempre es que tenemos un aforo limitado, ¿vale? El Hotel Meridien Ra, bueno, pues es una de las salas del hotel, y entonces necesitamos saber un poco más o menos cuánta gente nos va a visitar. Entonces, es muy sencillo, simplemente entrando en la página web transversal25.wordpress.com, entran ahí. Y ahí tienes toda la página web con toda la información, biografías de los autores, etcétera, etcétera, y un formulario de inscripción. Y luego también hay una parte de ese formulario donde la gente que quiera pues se puede quedar a comer. Pero esto lo hacemos porque nos hemos encontrado mucha gente que dice, oye, pues, ¿y no nos podemos quedar a comer? Bueno, pues eso nos pasa cada año, porque hay gente que viene ya en plan un poco de inmersión literaria, sobre todo el sábado, ¿no? Entonces se quedan a las 10 de la mañana, comen y se quedan a las 10 por la tarde.
Clar, Déu-n'hi-do. Segueixes apostant per la cultura, però tu també ets dels que forma part, i no ho dic només per les jornades, sinó pel teu llibre.
Ah, como decía, venimos a hablar de mi libro.
Exacto.
Bueno, ha estat una sorpresa, ha estat un d'aquests viatges que s'acaba convertint en un llibre. Jo sempre viatjo amb una llibreta on te dibuixo, on t'escric. En tinc unes quantes, de molts viatges, i aquesta, a vegades per circumstàncies que són, bueno, casualitats, s'ha acabat convertint en un llibre que porta per títol Namíbia, apuntes il·lustrados d'un quaderno de viatges, que són dibuixos i textos d'aquest quadern. I aquest any, pues mira, he tingut l'oportunitat d'estar signant per aquest recent Sant Jordi tant a Tarragona com a Barcelona.
Wow.
I ha estat una experiència molt, molt gratificant.
Déu-n'hi-do. Tens pensat fer més llibres o no?
Bueno, mira, de fet, és que és curiós, perquè viatges en tinc... Mira, després de Namíbia he tornat a viatjar, he estat a Senegal, he estat a Panamà, i material en tinc. El que passa és que, ja et dic, normalment aquests quaderns i aquests apunts acaben en un calaix. Llavors, clar, arrel d'aquest llibre, perquè jo tinc publicats altres dos llibres que són de narrativa curta, narrativa breu, pues, al sortir aquest llibre, que és de literatura de viatges, doncs molta gent m'ha dit que, caram, per què no aprofito tot aquest material per continuar escrivint des d'aquesta mirada, diguéssim, de l'escriptor, del viatger.
Clar.
Perquè, clar, parlar de qualsevol lloc del món avui, en fi, és complicat que jo t'expliqui res de nou, fins i tot de Namíbia, que és un país molt desconegut, però tu entres a internet i llavors et trobaràs tot el que vulguis sobre qualsevol racó del món. Llavors, clar, has d'escriure des d'una perspectiva molt del viatge perquè jo t'expliqui algo que en tu t'interessi, que sigui literari i que tu no trobis a les xarxes, no?
Sí.
Això, clar, obliga a plantejar-te un to, una veu particular. Bueno, en aquestes estem, però no... Mira, ara estic repassant apunts i repassant coses i és possible que em posi seriosament, perquè soc molt, molt inconstant, a escriure alguna cosa, possiblement, de Panamà, segurament.
Déu-n'hi-do, doncs l'esperarem amb candeletes. Mentrestant, recordem, 9 i 10 de maig, aquestes 8enes jornades transversals a la Meridian RA, que tothom es pot apuntar al web que has comentat, www.transversal25.wordpress.com. Com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, Lourdes. Bon dia.
En menys d'un minut posem punt i final a aquesta segona hora, una mica de publicitat i el butlletí de notícies de les 11, on ens posem al dia, ens actualitzem i seguim a les 11:06. Ja tindrem amb nosaltres el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, que ens ha preparat una tria de les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana que s'han avançat. Ja hi podíeu anar aquest dimecres a causa del festiu de l'1 de maig. A 11:45, el darrer flash del dia, actualitat només de l'Alt i el Baix Penedès. I acabem escoltant música, parlant de música, amb la Sònia Linares, que té nou treball, un nou disc que es titula Forces.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.